Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Ens despertem a Olot aquesta hora amb 6 graus positius al centre de la ciutat i amb el cel pràcticament serè. Niol Puigverd, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Tot bé?
Tot bé.
Tot en ordre.
Tot bé, tot bé.
Tot en ordre. Molt bé, fantàstic. Anem a les temperatures amb les que ens llevem aquest matí.
Doncs avui ens llevem amb temperatures més estables. 3 graus negatius a Vall de Núria, 1 grau a Das, 2 graus a Ribes de Freser, 3 a Ripoll, 4 graus a la Vall d'en Bas, Mieres i Vic, 6 graus a Olot i Sant Feliu de Pallerols, 8 graus a Castellfollit de la Roca i Santa Pau, i 9 a Girona, Figueres, Anglès i Banyoles.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Bé, dijous, dia de sol, la temperatura més alta, màximes de 20 a 25, notarem aquesta pujada important, i a la tarda una tempesta al Pirineu Oriental, tant la Cerdanya com el Ripollès, potser en nord d'Osona, Lluçanès, arribi alguna tamborinada. El cap de setmana vindrà marcat per temperatures suaus, però a la tarda nit de dissabte podrien caure ruixats i tempestes a les comarques interiors, no tant cap a la costa.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum-qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Títoles de la jornada. Avui anem cap al camp perquè la Garrotxa i el Ripollès necessitaran sistemes de reg en poc temps si els períodes de sequera s'allarguen tant.
És la preocupació màxima d'aquest moment a Unió de Pagesos. Sobre el terreny, els agricultors expliquen que la Garrotxa, per ara, està salvant els sembrants, sobretot si es compara amb altres zones de Catalunya. Matisen, però, que les collites cada vegada són més petites.
Els que tenen bestiar, que tenen vaques de llet o de muntanya o el que sigui, el farratge es posarà preu del núvol, perquè no, bé, és que no hi ha res enlloc, i vull dir, això sí que es posarà preus molt, molt i molt alts, i al final, vull dir, no sé com acabarà, vull dir, perquè no, jo no veig que hi hagi menjar per tant de bestiar per alimentar tot aquest bestiar que hi ha així en farratges, vull dir, que està quasi tot perdut ja, i bueno, si tardés gaire a ploure, problemes hasta amb l'aigua podem tenir.
I davant d'aquesta situació, la colza es va convertint en el principal motor econòmic dels sembrats d'hivern per molts pagesos de la comarca. Aquesta planta groga, present a la majoria de camps aquesta primavera, aporta més rendiment en collites i en diners respecte, per exemple, al blat de moro.
Un dels factors favorables pels productors és que la colza és més soferta i necessita menys aigua per viure. Els pagesos asseguren que ha vingut per quedar-se.
El coordinador de Unió de Pagesos a les comarques de Girona és Narcís Poc.
Ha optat molt per aquest tip, pel cultiu de la colza, perquè encaixa molt bé dintre de les rotacions. La reforma de la PAC ens demana, doncs, que s'han de fer rotacions de cultiu, no podem fer un cultiu darrere d'un altre, sempre allà mateix. Encaixa molt bé, és un producte que té un valor econòmic elevat, o sigui, per tant, està buscat al mercat, sobretot es va disparar de preu l'any passat amb el tema de la guerra d'Ucraïna. Deixa la terra en molt bones condicions, és un conreu millorant, perquè és una lleguminosa, a més capta CO2 en gran quantitat, no és una planta que sigui generalment extractiva, i ho veurem contínuament. Jo crec que es continuarà fent colza al llarg dels anys, perquè funciona.
7 i 4 minuts. Avui també hem de parlar de política municipal perquè Pep Berga presenta la seva llista per les eleccions municipals d'Olot.
L'acompanya bona part de l'equip de govern actual, però hi ha dues cares noves. Neus Domènech, relacionada a l'àmbit sanitari, i Vanessa Catalán, lligada a les entitats socials. En l'acte de presentació, el candidat de Junts ha traçat les línies de futur a les que s'enfronta la ciutat, com el canvi climàtic, el manteniment dels serveis bàsics d'atenció a les persones o els serveis urbans.
Ja no en un termini curt de 4 anys, sinó a més llarg termini, reptes com la mitigació del canvi climàtic, com la incorporació de les tecnologies, com la gestió de la diversitat, com quin model econòmic, doncs, haurà de tenir aquesta ciutat i aquesta comarca els propers anys. En definitiva, són objectius, són reptes que envolten totes aquelles accions que s'acaben promovent des de l'Ajuntament.
I en salut, la por ha estat el principal impediment de la gent gran per recuperar la normalitat normalitat. Des de Creu Roja Garrotxa expliquen que el retorn després de la pandèmia no ha estat gens fàcil per la població més envellida.
Tot i que una setantena de persones han participat en activitats de socialització, els responsables de l'entitat continuen pensant projectes per recuperar els contactes sense por.
La tècnica social de la Creu Roja la Garrotxa és la Marta Puigvera.
L'únic contacte que a vegades tenen durant la setmana som nosaltres, doncs imagina't en un context de pandèmia que ni nosaltres podíem anar-los a veure, es feia tot a través telefònic. Això sí que ho hem notat molt, que hi ha hagut una davallada cognitiva molt important.
I avui també anirem a les Planes d'Hostoles. 12 murals formen part de la ruta d'art urbà que es pot veure al municipi.
Segons l'alcalde Eduard Llorà, l'objectiu d'aquesta iniciativa és fer el poble més confortable i bonic, tant per la gent que hi viu com pels visitants. És per això que des de l'Ajuntament en volen fer més.
Tenim en carretera un parell d'actuacions més, alguna vinculada amb l'escola municipal, que s'està acabant de lligar, però en tot cas els pròxims mesos els podrem anar anunciant.
Escolteu els 5 minuts més. Ara parlem d'una persona que ens estimem molt en aquesta casa. És la periodista Neus Assín, que publica el seu primer llibre, que agrupa tots els articles que ha escrit al setmanari La Comarca. Es titula Precia de Merlín i és un seguit de diàlegs que volen aprofundir justament en la condició humana.
L'obra literària també posa èmfasi en la importància d'escriure cartes a mà, un estil que ha anat desapareixent amb el temps.
La meva passió de tota la vida, a banda de la meva feina com a periodista, és la psicologia, no? Que també he estudiat i també m'he format, però no he exercit com a tal, no? Però ha sigut sempre la meva passió. Llavors, clar, aquí surt aquesta part meva, no? I d'aquí ve la teva pregunta, perquè és evident que ja potser el públic més en general em coneix per la meva faceta més periodística i no per aquesta altra, que sí que apareix en aquest llibre.
I l'amor serà el tema central del recital de poesia d'aquest dissabte organitzat pels Amics de les Lletres Garrotxines. Es diu Màster d'Amor i serà la segona mostra de poesia de l'entitat aquesta primavera.
És un certamen en format lliure i obert als socis de l'entitat, a diferència del Festival del Març, en què s'obren els micròfons a tothom. El festival es farà a l'àmbit Espai d'Art.
La presidenta dels Amics de les Lletres Garrotxines és la Maria Dolors Figueres.
En gairebé tots els recitals que fem una part doncs, de poesia, fins i tot una part de narració, i a més hi ha algú que ens acompanya amb música. En aquest recital en concret hi haurà la Laura Plasencia, que cantarà i tocarà.
I a les 7 i 7, l'hoquei Olot abaixa el taló de la temporada a casa. Els olotins reben el Barça Atlètic en el darrer partit que jugaran a la Josep Jou aquest curs 22-23.
Dels 10 partits jugats a casa, només n'han perdut un, i va ser a la segona jornada de Lliga. Tot i tenir assegurada la permanència, l'equip ha demostrat que té fam de més victòries i, fins i tot, encara pot optar a la cinquena plaça. Abans del partit, el club ha organitzat un concurs de paelles.
Jordi García, l'entrenador, deixa clar que l'objectiu segueix sent el de guanyar.
Nosaltres el que ens agrada també, sobretot, és aquests partits de casa que tenim tota l'afició, que es munten coses per ells, que ells fan una festa per nosaltres. Vull dir, en tenim ganes, i a Taradell igual. O sigui, serà l'últim partit de Lliga. O sigui, ens hem d'agafar amb filosofia, hem d'intentar mirar de treure 3 punts al pròxim partit i els últims també treure 3 punts, o sigui, treure 6 puntets si podem.
La psicologia esportiva, vaja, cada vegada és més present a la Garrotxa. La psicòloga Georgina Sacristà és una de les poques especialistes en aquesta matèria que tenim. L'Olotina destaca que el repte més immediat que té aquesta disciplina és consolidar-se, tot i que assegura que està ben reconeguda arreu de la nostra comarca.
Sense anar més lluny, el pilot de Bike Trial, Martí Vereda, ha començat a incorporar aquesta figura per millorar el rendiment aquesta temporada, així com altres clubs de la comarca. La importància de gestionar factors com la pressió i els nervis va experimentar un boom arran de la pandèmia.
Jo crec, i una mica parlant amb companys del sector, no, sí que creiem que a poc serà una figura doncs, que s'anirà implementant i que s'anirà reconeixent dintre els diferents staffs tècnics o dintre els diferents clubs, per poder-ho doncs, anar implementant en aquest sentit.
Són les 7 del matí amb 9 minuts. Escolteu els 5 minuts més al despertador de referència a les nostres comarques.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 92 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És hora del trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les entrades i sortides de les escoles i a les hores punta. De carrers tallats, avui només recordar que tenim les obres de la plaça Major. Hi ha tres carrers que queden afectats, que és el carrer de Sant Ignasi, el primer tram del carrer Serra Ginestra i el carrer Ferrerons. De discos de prohibit estacionar, en tindrem el passeig d'on va davant del número 50 per descàrrega de tres camions per unes obres que no tallaran la via. El carrer Pere Bretxa davant del número 2 des de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda. I a l'avinguda Batlló davant del número 8 per col·locar una plataforma elevadora. Aprofitem la vinentesa per recordar-li que tinguin cura a l'hora de deixar el seu vehicle estacionat davant de l'Hospital Comarcal de la Garrotxa. Recordin l'obligació de la utilització del rellotge horari. Els recordem que tenen un pàrquing gratuït a la zona d'urgències i a tots els carrers del voltant. Si no disposem del rellotge horari, podem passar per la policia municipal a recollir-ne un. Això és tot des de la policia municipal. Que tinguin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que parquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Aquest proper diumenge 23 d'abril, Ràdio Olot i Olot Televisió aporten la Diada de Sant Jordi allà on siguis. Mira les roses i fulleja els llibres a la setantena de parades que hi haurà al Firal d'Olot i gaudeix amb les propostes lúdiques i culturals que hi haurà al centre de la ciutat. A les 10 del matí escolta la Diada en directe a Ràdio Olot i a 1:45 del migdia mira-la també en directe a Olot Televisió. Ràdio Olot i Olot Televisió. Un pont cap a tu.
Viu la diada més especial aquest diumenge a les 12 del migdia a l'Estadi Municipal. La Unió Esportiva Olot rep l'Eivissa després de guanyar el camp de l'Hèrcules i mantenir opcions de salvació. Queden 4 jornades i aquest equip encara té moltes coses a dir. Repetim la promoció un soci i un acompanyant. Convida a qui vulguis. Volem que el camp faci goig i que ens empenyeu cap a 3 punts fonamentals. Aquest diumenge, el llibre, la rosa i l'Olot a Eivissa a l'hora del vermut. Tots a l'estadi, junts, més amunt.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Et consideres una persona dinàmica i emprenedora? Ara és el teu moment. Corissa Media Group busca comercials per Ràdio Olot, Olot Televisió i la revista Viu. Sou fixa més comissions, incorporació immediata. És indispensable tenir el carnet de conduir. Envia ara mateix el teu currículum o escriu-nos a recepció.garrotxa@corissa.cat. Corissa Media Group busca comercials. Ara és el teu moment.
Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
Maravilloso desastre. Renfield. Los tres mosqueteros, D'Artagnan i Suzume.
Cines Olot. Un món de pel·lícula.
Ràdio Olot als 98.1 de la FM. I ara també a la TDT. Sempre a prop teu.
Minuts més.
És un quart de vuit del matí. Desgranem els continguts informatius d'aquest dijous. La Garrotxa i el Ripollès necessitaran sistemes de reg en poc temps si els períodes de sequera s'allarguen tant.
És la preocupació màxima d'aquest moment a Unió de Pagesos. Sobre el terreny, els agricultors expliquen que la Garrotxa, per ara, està salvant el sembrat, sobretot si es compara amb altres zones de Catalunya. Matisen, però, que les collites cada vegada són més petites.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Tot i que la Garrotxa no és ni de bon tros de les comarques de Catalunya que estan patint més els efectes de la sequera, el cert és que enguany els pagesos de la comarca miren més al cel que mai, esperant unes pluges que els ajudi a salvar les collites. En parla un pagès de la Vall d'en Bas, Carles Ferrés.
Els que tenen bestiar, que tenen vaques de llet o de muntanya o el que sigui, el farratge es posarà al preu del núvols, perquè no, bé, és que no hi ha res enlloc. I vull dir, això sí que es posarà preus molt, molt i molt alts. I al final, vull dir, no sé com acabarà, vull dir, perquè no, jo no veig que hi hagi menjar per tant de bestiar per alimentar tot aquest bestiar que hi ha així en farratges, vull dir, que està quasi tot perdut ja. I si tardés gaire a ploure, problemes hasta amb l'aigua podem tenir.
De fet, els pagesos expliquen que per salvar les collites d'enguany és clau que plogui en les properes setmanes, especialment 15 dies. Des d'Unió de Pagesos destaquen la importància que des de les administracions pensin en polítiques per fer front a episodis marcats de sequera com el que estem vivint. Ho explica Narcís Poc, d'Unió de Pagesos.
Probablement el que necessitarem arreu de tot el país doncs és una política de regadius important. O sigui, hem de millorar les xarxes i les infraestructures de reg que tenim tots. A les zones allà on no era habitual regar, com és la comarca de la Garrotxa o el Ripollès, doncs que es podia arribar a fer un blat de moro a la vall de Bianya o a la vall d'en Bas, sense tenir necessitat de grans infraestructures de regadius o regant molt poc amb dispersió, doncs ens haurem de plantejar doncs, que de cara a un futur no gaire llunyà, doncs haurem de fer una gestió molt acurada de l'aigua, però haurem de poder regar les finques perquè haurem de poder garantir també les collites, perquè al final, si no ens hi juguem una qüestió de sobirania alimentària, de més pèrdua de sòl agrícola, en conseqüència més bosc.
Millores necessàries pel sector primari pel que fa als sistemes de reg, i si les sequeres s'allarguen, tant com en els darrers anys, els pagesos també avisen que potser faran falta ajudes econòmiques directes en un sector que ja de per si està perjudicat per la falta de relleu generacional.
Poden quedar moltes famílies arruïnades, vull dir, si no hi ha cap mesura allò que el govern hi posi alguna, o que faci alguna ajuda o alguna cosa, perquè ja porten dos anys molt dolents, vull dir, no crec que puguin aguantar un altre any així, eh?
Com no podia ser d'altra manera, la sequera també afectarà la butxaca dels consumidors, ja que els productes d'alimentació previsiblement s'aniran encarint.
I amb aquesta situació, la colza es va convertint en el principal motor econòmic dels sembrats d'hivern per molts pagesos de la comarca. Aquesta planta groga, present a la majoria dels camps aquesta primavera, aporta més rendiment en collites i en diners respecte, per exemple, al blat de moro.
Un dels factors favorables pels productors és que la colza és més soferta i necessita menys aigua per viure. Els pagesos asseguren que ha vingut per quedar-se.
És un pagès de la pinya i ens explica que al voltant del 50% del conreu que fa actualment és de colza. Abans alguns dels camps que té i d'altres explotacions que gestiona hi abundava el blat de moro, però aquests últims cada cop són menys visibles per la necessitat d'aigua que tenen per viure, tot el contrari que la colza. En parla ell mateix.
Ens ha salvat molt, ha set la colza, vull dir que és un cultiu que s'adapta molt bé aquí a la Garrotxa i en produccions, vull dir, si es fa tot bé i l'any acompanya bé, vull dir, és una de les plantes més rentables que hi ha actualment, eh?
I tan bo és el rendiment econòmic que la colza dona el doble de diners per quilo respecte al conreu de cereal. La colza es sembra al setembre i es recull entre juny i juliol i es sol utilitzar tant per alimentació humana com per fer biodiesel i el crostó per fer pinso pels animals. També en parla Narcís Poc, d'Unió de Pagesos.
No, s'ha optat molt per aquest tipus, pel cultiu de la colza, perquè encaixa molt bé dintre de les rotacions. La reforma de la PAC ens demana doncs, que s'han de fer rotacions de cultiu, no podem fer un cultiu darrere d'un altre. Sempre allà mateix, encaixa molt bé, és un producte que té un valor econòmic elevat, o sigui, per tant, està buscat al mercat, sobretot es va disparar de preu l'any passat amb el tema de la guerra d'Ucraïna. Deixa la terra en molt bones condicions, és un conreu millorant, perquè és una lleguminosa, a més capta CO2 en gran quantitat, no és una planta que sigui generalment extractiva i ho veurem continuament, jo crec que es continuarà fent colza al llarg dels anys. Per què? Perquè funciona.
La colza és objecte de fotografia per a molts curiosos, però també una font d'ingressos important per a molts pagesos. Els pagesos, però, també remarquen que es gaudeixi d'ella contemplant-la i no trepitjant-la per no fer-la malbé.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara el capítol electoral. Pep Berga presenta la seva llista per les eleccions municipals d'Olot. L'acompanya bona part de l'equip de govern actual, però hi ha dues cares noves. Neus Domènech, relacionada amb l'àmbit sanitari, i Vanessa Catalán, lligada a les entitats socials.
En l'acte de presentació, el candidat de Junts ha traçat les línies de futur a les que s'enfronta la ciutat, com el canvi climàtic, el manteniment dels serveis bàsics d'atenció a les persones o els serveis urbans.
Informa Pere Ubach.
Pep Berga ha recordat que aquest mandat ha estat fortament marcat per la pandèmia i que això ha aturat moltes iniciatives. En aquest sentit, diu que es presenta per acabar de consolidar el seu projecte per Olot. El projecte de Pep Berga compta amb tres grans branques: la ciutat dels serveis bàsics d'atenció a les persones i els serveis urbans. La segona la defineix com la ciutat pròspera amb un alt índex d'ocupació que alhora mantingui salaris dignes i un teixit econòmic divers. I per acabar, la ciutat per viure, aquella que, segons Berga, es construeix millorant les instal·lacions esportives, els equipaments culturals o els parcs infantils. En l'acte de presentació celebrat aquest dimecres al Torín, no ha detallat el seu programa, però sí que ha avançat els reptes que, segons ell, haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys.
Ja no en un termini curt de 4 anys, sinó a més llarg termini, reptes com la mitigació del canvi climàtic, com la incorporació de les tecnologies, com la gestió de la diversitat, com quin model econòmic doncs haurà de tenir aquesta ciutat i aquesta comarca els propers anys. En definitiva, són objectius, són reptes que envolten totes aquelles accions que s'acaben promovent des de l'Ajuntament.
La llista de Junts a Olot està formada majoritàriament per l'actual equip de govern, però incorpora dues cares noves. Neus Domènech, infermera i responsable d'innovació de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, i Vanessa Catalán, presidenta del TEA Garrotxa. Segons Berga, la seva llista combina experiència política amb noves mirades.
Parlar dels càrrecs exactament, les regidories que portaran, encara és una mica aviat. Hem de veure quin és el resultat, hem de veure quina confiança ens acaba donant a la ciutat d'Olot, i a partir d'aquí doncs serà molt més fàcil doncs acabar distribuint, tot i que és evident que hi ha regidories doncs que continuaran doncs sent portades per aquelles persones que ja han adquirit una experiència durant 4 anys.
Pep Berga ha anunciat que en les pròximes setmanes faran una bustiada per tota la ciutat per fer arribar a tothom el seu programa electoral.
I en clau social, la por ha estat el principal impediment de la gent gran per recuperar la normalitat. Des de Creu Roja Garrotxa expliquen que el retorn després de la pandèmia no ha estat gens fàcil per la població més envellida.
Tot i que una setantena de persones han participat en activitats de socialització, els responsables de l'entitat continuen pensant projectes per recuperar els contactes sense por.
Després del pas de la pandèmia, un dels sectors de la societat que més està patint les conseqüències és el de la gent gran. Durant els mesos de confinament i restriccions es va perdre el contacte social amb persones que normalment viuen soles, però que durant algunes hores del dia fan activitats o estan acompanyades. És el cas que es troben a Creu Roja Garrotxa, on tracten amb persones grans i realitzen diferents projectes per recuperar aquesta normalitat entre la població més envellida de la comarca. La tècnica social de Creu Roja Garrotxa, Marta Puigverd, explica que han notat una sensació de por a tornar a la vida d'abans, sense mascaretes ni el coronavirus.
Nosaltres el que hem notat i que encara estem notant és por. És cert que la por va marxant, però hi ha un sentiment de por, de sentir-se dèbils davant de tot el que pugui passar, també una mica de l'incertesa de si torna a passar, com afrontar-ho.
Puigverd també ha remarcat que una de les facetes que ha afectat més a la gent gran ha estat el contacte. Ha augmentat l'anomenada soledat no volguda, principal preocupació des dels serveis socials de Creu Roja Garrotxa.
L'únic contacte que a vegades tenen durant la setmana som nosaltres, doncs imagina't en un context de pandèmia que ni nosaltres podíem anar-los a veure, es feia tot a través telefònic. Això sí que ho hem notat molt, que hi ha hagut una davallada cognitiva molt important.
Tot i les dificultats per reprendre les activitats, Creu Roja Garrotxa va atendre una setantena de persones durant el 2022 gràcies a projectes basats en la recuperació del contacte social entre persones grans.
Marxem ara cap a les Planes d'Hostoles perquè 12 murals formen part de la ruta d'art urbà que es pot veure al municipi.
Segons l'alcalde Eduard Llorà, l'objectiu d'aquesta iniciativa és fer el poble més confortable i bonic, tant per la gent que hi viu com pels visitants. És per això que des de l'Ajuntament en volen fer més.
A principis de l'any 2020, tres joves artistes de les Planes d'Hostoles van pintar tres murals al municipi. L'Elisa Capdevila va pintar una fotografia del segle passat on sortien cosidores del poble. L'Eslim Safon il·lustrava dues generacions que es comuniquen a través del mòbil i Jofre Oliveres va presentar un niu dins una gàbia i un pardal qui s'hi dirigia. Des de llavors, nou artistes més han pintat murals a les planes. L'alcalde del municipi, Eduard Llorà, no contempla que la ruta d'art urbà s'hagi d'acabar amb aquesta dotzena de murals.
Tenim en carretera un parell d'actuacions més, alguna vinculada amb l'escola municipal, que s'està acabant de lligar, però en tot cas els pròxims mesos els podrem anar anunciant.
L'objectiu de la ruta d'art urbà de les Planes d'Hostoles és fer el poble més reconfortant. Per aquest motiu són els propis veïns i veïnes els que proposen els espais i les temàtiques. Llorà afirma que aquests murals atrauen a la gent i són un reclam turístic, a banda de ser una oportunitat per donar a conèixer els artistes que els pinten.
Nosaltres el que busquem, doncs, això, són artistes de renom, artistes de vegades que també són locals i que es coneixen molt a fora, perquè de vegades aquí no els acabem de descobrir, i els donem també aquesta oportunitat de posar part de la seva obra en els carrers de casa nostra. Jo crec que ho aconseguim i realment en aquest moment tenim una ruta amb artistes molt, molt importants i amb algun dels murals, doncs, molt, molt atractius.
Al tractar-se de processos participatius, molts d'aquests murals que formen la ruta d'art urbà de les Planes d'Hostoles són finançats tant per la Generalitat com per la Diputació de Girona.
Doncs parlant d'art urbà ens hem situat a 5 minuts per 7:45 del matí. Una pausa i a la tornada seguim parlant de cultura.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Estem a les portes de Sant Jordi, moment de llibres, moment de literatura. La periodista Neus Assín publica el seu primer llibre que agrupa tots els articles que ha escrit al Setmanari La Comarca. Es titula Precià de Merlín i és un seguit de diàlegs que volen aprofundir en la condició humana.
L'obra literària també posa èmfasi en la importància d'escriure cartes a mà, un estil que ha anat desapareixent amb el temps.
Ens ho explica la Natàlia Moreno.
Fa anys, la periodista garrotxina Neus Assín va començar a escriure articles a La Comarca. Un dia, per casualitat, amb un dels seus escrits, va decidir fer un format carta. Aquest nou estil va agradar als lectors i, com que ella també sentia gust amb aquest format, ha seguit fins a dia d'avui. Després de molts articles, la periodista Neus Assín ha publicat el seu primer llibre, anomenat Apreciar de Merlín. Aquest és un recull de tots els articles que han necessitat diverses modificacions, sobretot per posar en context els dos protagonistes, la Merlín i en Martin. La novel·la tracta sobre la psicologia i busca endinsar-se més sobre la condició humana. Ens parla l'autora d'Estimada Merlín, Neus Assín.
La meva passió de tota la vida, a banda de la meva feina com a periodista, és la psicologia, no? Que també he estudiat i també m'he format, però no he exercit com a tal, no? Però ha sigut sempre la meva passió. Llavors, clar, aquí surt aquesta part meva, no? I d'aquí ve la teva pregunta, perquè és evident que hi ha, potser el públic més en general em coneix per la meva faceta més periodística i no per aquesta altra, que sí que apareix en aquest llibre, i que és la Merlín.
La primera novel·la de Neus Assín fa que d'alguna manera la gent se senti identificat o identificada amb alguns dels dos protagonistes. Tot i no ser una novel·la tal i com la coneixem, és una història entre dos amics que s'envien cartes escrites a mà. Per un costat hi ha la Merlín, que intenta fer reflexions més profundes i emocionals i que dona consells constantment al seu amic, en Martin. Aquest és un home que li passen coses del dia a dia i que té molta dificultat per posar-se en la situació dels altres. L'autora també vol donar molt de valor a l'escriptura de cartes, un estil de comunicar-se que s'ha perdut i que, segons ella, és una qüestió purament terapèutica.
Reps, no?, una carta escrita a mà té un valor perquè algú ha estat dedicant, no?, una estona a escriure de forma manual i, per tant, requereix estar-s'hi més, perquè quan tu escrius una carta a mà i l'escrius, no la fas amb llapis i la fas, doncs, amb bolígraf o amb el que vulguis, o amb ploma o amb tinta, has de pensar més el que escrius, perquè no borres. Quan tu a l'ordinador et poses a escriure, estem tots molt tips d'escriure, escriure, reescriure, no? En canvi, quan tu escrius, allò queda, i per tant penses més.
Apreciar de Merlín, la novel·la de la periodista garrotxina, també vol ajudar la gent a reflexionar sobre les qüestions de la vida, entre d'altres. Assín assegura que la publicació dels seus articles no s'acabaran aquí i no descarta que pugui haver-hi una segona part.
Bé, i l'amor serà el tema central del recital de poesia d'aquest dissabte, organitzat pels Amics de les Lletres Garrotxines. Màster d'Amor serà la segona mostra de poesia de l'entitat d'aquesta primavera.
És un certamen en format lliure i obert als socis de l'entitat, a diferència del Festival del Març, en què s'obren els micròfons a tothom. El festival es farà a l'àmbit Espai d'Art.
Ens ho explica en Roger Isern.
La poesia serà protagonista també aquest cap de setmana. Les roses i els llibres acaparen els carrers de la comarca durant la celebració de Sant Jordi. Considerat l'art per excel·lència, la poesia segueix cridant l'atenció a moltes persones, com els Amics de les Lletres Garrotxines. Durant cada primavera organitzen dos festivals, un coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia el 21 de març i l'altre per Sant Jordi. En aquest cas, la temàtica d'enguany serà l'amor, en honor al recull de poemes de Joan Salvat Papasseit, Mestre d'Amor, un festival que, segons la presidenta dels Amics de les Lletres Garrotxines, Maria Dolors Figueres, també va acompanyada de música.
En gairebé tots els recitals que fem, fem una part doncs, de poesia, fins i tot una part de narració, i a més hi ha algú que ens acompanya amb la amb música. En aquest recital en concret hi haurà la Laura Plasencia, que cantarà i tocarà.
La poesia segueix tenint adeptes a la Garrotxa, un interès que s'ha vist en els darrers anys en diferents festivals que han comptat amb gran presència tant de públic com de participants. Tot i així, el vicepresident de l'entitat, Josep Caselles, diu que qui sap fer poesia sap transmetre el que vol dir.
La poesia és l'essència per comentaris que et fa la majoria del públic, doncs és una lectura una mica difícil, implica moltes vegades consultar el diccionari, això fa mandra. No obstant, és l'essència de la literatura. En poesia, qui sap fer poesia i té criteri, sap expressar, amb poques paraules diu molt.
La 86a edició del Festival de Poesia dels Amics de les Lletres Garrotxines se celebrarà aquest dissabte 22 d'abril a les 7 de la tarda a l'àmbit Espai d'Art.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Són 7:45, tocats. L'hoquei Olot abaixa el taló de la temporada i ho farà a casa. Els olotins reben el Barça Atlètic en el que serà l'últim partit que jugaran a la Josep Jou aquest curs 22-23.
Dels 10 partits jugats a casa, només n'han perdut un i va ser a la segona jornada de Lliga. Tot i tenir assegurada la permanència, l'equip ha demostrat que té fam de més victòries i fins i tot encara pot optar a la cinquena plaça. Abans del partit, el club ha organitzat un concurs de paelles.
L'hoquei Olot tanca la temporada en partits a casa abans d'acabar la Lliga a Taradell el 6 de maig. Després de la victòria davant el Dominicos dissabte passat per 6-4, els olotins volen acabar amb bon sabor de boca, especialment aquest dissabte, ja que serà l'últim partit de la temporada a la pista Josep Jou, on els olotins s'han convertit en un equip pràcticament imbatible i ha sumat 21 dels 30 punts possibles, aconseguint victòries de gran prestigi i només perdent a la segona jornada davant el CUE de la Lliga, el Companyia de Marí. Dissabte a les 5 de la tarda el Barça Atlètic serà l'últim rival que passarà per la Josep Jou aquest curs i l'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García, deixa clar que l'objectiu segueix sent guanyar.
Nosaltres el que ens agrada també sobretot és aquests partits de casa que tenim tota l'afició, que es munten coses per ells, que ells fan una festa per nosaltres, vull dir, en tenim ganes, i a Taradell igual, o sigui, serà l'últim partit de Lliga, o sigui, ens hem d'agafar amb filosofia, hem d'intentar mirar de treure 3 punts al pròxim partit i els últims també treure 3 punts, o sigui, treure 6 puntets si podem.
En el partit de dissabte passat, García va fer debutar el porter del planter, Marcel Tremoleda, per primera vegada a la Josep Jou. Una mostra més de la confiança que té el cos tècnic en els joves jugadors. El tècnic de Navàs destaca la bona feina que es fa a la base del club.
Molts altres nanos del planter acabaran jugant amb el primer equip perquè crec que hi ha molt bon planter, sobretot un planter pròxim, o sigui que ja són juvenils i júniors, per tant molt contents també per això, perquè realment si els podem ajudar a créixer, a pujar amb aquesta afició, doncs jo per la meva part estaré molt content.
L'hoquei Olot Barça Atlètic jugarà aquest dissabte a les 5 de la tarda i es podrà seguir en directe com sempre des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Olot. Després del partit del primer equip es jugarà el duel del sènior de tercera catalana catalana que lluita per l'ascens de categoria.
I la psicologia esportiva cada vegada és més present a la Garrotxa. La Georgina Sacristà és una de les poques expertes de la comarca. L'Olotina destaca que el repte més immediat d'aquesta disciplina és consolidar-se, tot i que assegura que està ben reconeguda. Sense anar més lluny, el pilot de bike trial, Martí Baireda, ha començat a incorporar una psicòloga esportiva per millorar el rendiment aquesta temporada. La importància de gestionar factors com la pressió i els nervis va esclatar Guillem Guardiola durant la pandèmia.
L'entrenament físic, tècnic i tàctic és una part clau en qualsevol esportista, tot i que la psicologia també hi juga un paper molt important. La Georgina Sagristà treballa a les seccions de natació i tennis del Club Natació Olot, tot i que també forma part de la selecció espanyola de horseball. L'olotina de 29 anys, graduada en psicologia i especialitzada en psicologia esportiva, destaca que un dels reptes d'aquesta modalitat és poder-la consolidar a la comarca.
Un dels principals reptes, no, en aquests moments és poder-la consolidar, poder-la que pugui formar part, no, que els clubs puguin oferir aquest servei als seus esportistes, als seus equips, poder-lo consolidar com la majoria dels equips, no, doncs poden tenir preparador físic, fisioterapeuta o inclús nutricionista, no, doncs que aquesta figura també pugui formar part dels equips.
Sagristà explica que una de les principals estratègies és la visualització, l'anticipació i un bon treball d'objectius a principi de temporada. La Garrotxa no és una comarca on la psicologia esportiva estigui molt explotada, tot i que cada vegada està més reconeguda arreu del territori.
Jo crec, i una mica parlant amb companys del sector, no, sí que creiem que a poc serà una figura, doncs, que s'anirà implementant i que s'anirà reconeixent dintre els diferents staffs tècnics o dintre els diferents clubs, per poder-ho, doncs, anar implementant en aquest sentit.
La pandèmia va donar molta visibilitat a la salut mental i va posar sobre la taula el treball telemàtic. La importància de gestionar factors com ara la pressió i els nervis en el món de l'esport va experimentar un auge durant aquells mesos.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.